Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Són les 9 i 2 minuts de la nit, comença una nova emissió de l'Anem a la muntanya. Com cada dilluns, aquí en directe, des de l'estudi 1 de la millor i única emissora radiofònica que hi ha a Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca. Diu la jefa que és la millor perquè només n'hi ha una. I és que és veritat, si n'hi ha una és la millor. No hi ha discussió alguna en aquest sentit. Ens acostem ja a finals de febrer, ens acostem també a finals de l'hivern, va canviant el paisatge i tot va indicant que tenim aquí ja la primavera a tocar, eh? El paisatge encara està ben sec, a gairebé tot Catalunya, i de moment no va canviant. Això és molt preocupant, després informen l'espai del temps d'una última hora en aquest sentit, però de moment encara no, això serà a última hora. Ara mateix el que tenim a tocar aquí és l'inici del programa, un programa que durarà 56 minuts fins a les 10 en punt de la nit. No desconnecteu, escolteu-nos, que segur que us ho passareu d'allò més bé. Almenys aquesta és la nostra intenció. I quan dic nosaltres, em refereixo a tota la família, a tota la gent que fa possible aquest programa des de fa molts anys, que ja els tenim tots aquí, també, a l'Estudi 1, i que hem fet una bona amistat i hem fet una bona sintonia durant tots aquests anys. Bona nit a tothom, què tal, com esteu?
La Teresa t'ha fotut una mirada, sí, no sé, que no sabia què anaves a dir.
T'anaves allargant i la Teresa ja et mirava.
Sí, sí, controla els minuts, els segons, les hores, ho té tot controlat.
La jefa és l'hòstia, home.
Tot bé?
Doncs bé, sí, estic esparverat, tu.
Què ha passat?
Aquest dia que va ploure, van caure un litre d'aigua, però repartit en dos dies. O sigui, mig litre un dia i mig litre l'altre, no fos cas que ens acumulessin.
Sí, no fos cas que baixéssim, baixéssim les rieres.
Un litre de cop potser no l'hauríem suportat.
No, no, estem...
Quin desastre.
Estem al pou, Estem al... Pou, és...
Jo crec que deu ser dels febrers més secs i, més a més, amb més temperatura, el que portem.
Bueno, jo crec que sí, jo... Molt glaça, no sé, jo ho veig molt malament, tot plegat, no sé, ho veig bastant
aquest any,
malament.
Aquest any, l'any passat deien l'estiu, que seria el pitjor estiu amb 30 anys d'incendis, però l'any passat hi havia aquesta humitat l'any anterior.
Sí, que havia pogut molt. Però aquest any no hi és, clar.
Aquest any no hi és. Aquest any serà un esternut i s'encendrà el bosc.
Bueno, igual millora, no sé, aviam.
Toquem fusta, no? toquem fusta, jo també.
Que millori una mica. I avui felicitem especialment el Pau Ibars, saludem especialment el Pau Ibars. Pau, bona nit.
Bona nit.
Que ahir va fer anys, el Pau, ahir va fer anys, eh?
Avui fa, o ahir.
Ahir vam sumar un any més.
Hosti, moltes felicitats, Pau, des de la muntanya.
I ha arribat a la majoria d'edat o encara està per arribar?
Sí, 35.
Sí, sí, no? 35, exacte.
No? Ni... Ha dit que no, la jefa.
Què diu? No sé què diu.
Què vol dir això, jefa? Què vol dir?
No
en fa 35?
Jo diria que no.
Sí, són 35, no sé. Però bueno, si la jefa diu que no, poder no. Deixa-m'ho mirar. Aviam.
Jo crec que està fent un que vol dir el Pau té un minut per dir que havia fet anys i que tenen per feina.
Compte'ls bé, que igual t'equivoques.
Igual m'he equivocat.
Bueno, doncs, va anar bé l'aniversari, Pau? Bé?
Sí, home, i tant, sí. Sempre va bé, per sort sempre va bé, sí.
Oh, i tant, aquestes coses, si no van bé...
Una bona celebració.
Molt bé, moltíssimes gràcies per estar aquí una nit més i també a tota la gent, sobretot des de casa, que us donem les gràcies per escoltar-nos un dilluns més. Anem per l'editorial. Joan, d'aquest parles avui?
Anem per l'editorial. Avui parlarem de l'organització dels Jocs Olímpics, aquests que volen organitzar el Pirineu el 2030.
Hi ha debat, hi ha molt debat.
Llegirem un article que ha escrit el Josep Reixac Fumanya a VilaWeb.
A favor, en contra o argument dels dos?
En contra? Totalment en contra.
No sé, home, jo si és perquè la gent del Pirineu s'aprofiti...
Jo penso que s'hauríem de fer inversions igualment, però no fer-se el joc.
Sí. Aquí t'explicaran que la gent del Pirineu no tampoc econòmicament no.
Bueno, mira què ens diu... No avancem a conteixements, veiem què diu aquesta editorial. Si us plau, sintonia, Pau.
Sí, com us deia, diu 180 científics denuncien el risc d'organitzar uns Jocs al Pirineu. És un escrit del Josep Reixac Fumanya al diari digital VilaWeb. Diu, alerten que el 2030 hi podria haver estacions d'esquí que no fossin rendibles ni amb neu artificial. I l'article diu així, científics de diferents àmbits han coordinat un manifest per a mostrar la seva preocupació per la proposta de celebració d'uns Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu l'any 2030. A través de dades assenyalen l'impacte negatiu que un esdeveniment d'aquesta magnitud pot tenir sobre les economies locals, els paisatges rurals i els ecosistemes del Pirineu. Les dades científiques demostren que aquest model és incompatible amb la crisi climàtica i els reptes socials i ambientals que afronta el territori. Fins al moment, el manifest té el suport de 180 científics i està estructurat en 10 arguments que volen qüestionar la candidatura que està liderant el govern català de la mà de diferents agents econòmics. Parlen de la poca transparència de la candidatura, que de moment no té cap pla d'implementació i que podria xocar amb diferents lleis de caràcter urbanístic i ambiental, que són vigents a Catalunya. Però alguns dels arguments es basen en dades ambientals, com per exemple l'increment de temperatures màximes pot oscil·lar entre 1 i 2,7 graus al 2030. Hi haurà estacions que no es podran garantir la seva obertura ni amb neu artificial, ha explicat Armengol Gassiot, arqueòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per una altra banda, assenyalen que les estacions no són rendibles econòmicament. La Generalitat de Catalunya ha rescatat 7 estacions d'esquí del Pirineu català a causa dels problemes de rendibilitat. Fins al 2017, aquestes van acumular un dèficit de 74 milions d'euros. Federica Ravera, professora del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, ha posat com a exemple la Molina, una de les estacions que acolliria proves olímpiques i que té unes pèrdues anuals de 2,6 milions d'euros. També ha assenyalat que demogràficament els jocs podrien accentuar el model turístic que ja impera i agreujar el desequilibri i la dependència que tenen les comarques pirinenques respecte a la resta de Catalunya. El Pirineu continua tenint la renda més baixa de tot Catalunya, però el preu de l'habitatge a la Cerdanya és un 32% més alt que la resta de Catalunya. I si parlem del mercat laboral, el Pirineu concentra la temporalitat més alta de Catalunya, principalment les dones. Aprofundint en els danys col·laterals de l'augment de temperatures, Andreu Ubach, investigador del Museu de Ciències Naturals de Granollers, ha explicat que hi haurà problemes en la capacitat de regeneració d'aqüífers a les muntanyes. Cal començar a plantejar-se l'aigua com un bé escàs. També ha alertat que ja hi ha multitud d'espècies amenaçades, com el gall fer, i que la continuïtat d'un model que contempli la celebració d'uns jocs agreujarà aquestes tendències de fragmentació ecològica. Gràcies, Pau. I us diré un parell de dites. Diu, guarda la llenya a la llenyer per quan arribi el febrer. I un altre que diu, pel mes de febrer, treu la flor a l'ametller.
Joan, per aquesta editorial, bueno, hi ha debat, hi ha molt debat, amb això de...
Sí, sí, hi ha molt de...
És complicat, és complicat.
Això de que ho parlin gent entesa, gent que són estudiosos de totes les rames aquestes, tant l'econòmica com la medi ambient i tal, vaja. A més, hi ha un altre problema, que això, si s'arriben a fer... De jocs que de catalans o de Barcelona, res. No. Això seran uns jocs espanyols i aquí serà la història.
Jo també veig que al final diran, si els voleu, hem de compartir i fer-ho també un altre nom.
Sí, clar, sí.
I baixant els pantons, com estan fent cada dia.
A part, una part se'n van a Sagebo, una part de les proves, no sé què, també.
Jo penso que si no hi ha ni les instal·lacions... Ni la garantia ni de neu ni de res.
No val la pena fer-ho.
No val la pena fer-ho.
Bueno, anem discutint perquè serà un debat dels pròxims anys, això, dies i mesos. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Fins la setmana vinent amb una nova editorial. Ja serà l'última del mes de febrer.
Això mateix.
Moltes gràcies. I passem, pau, suspau, sintonia del Coi Dimecres. On anem avui, Josep?
Hola, bona nit.
Bona nit. On ens portes?
Avui anirem a Poblet de Vilada per pujar al Puig Lluent.
Molt bé, doncs, ens anem cap a Vilada, cap a Puig Lluent, amb la Coi Dimecres.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Una setmana més, la colla del dimecres us passa una redacció de les moltes que estem fent. Tal com hem dit, pujarem al Puig Lluent. És un cim de 1.640 metres. El Puig Lluent, tot i no ser el més alt de la contrada, gaudeix d'horitzons llunyans i de vistes detallades sobre les solitàries valls d'Ardericó i de Cost. És un cim encantador, herbat i arrodonit, que podrem ascendir en un matí. Aquest cim es troba entre els municipis de la comarca del Berguedà i les Lloses, a la comarca del Ripollès. Un cop deixat el cotxe, deixat Berga, agafem la carretera de Ripoll, fins a la sortida de Vilada. Just passat el poble, enfilem a mà esquerra una pista forestal d'uns 10 quilòmetres, en molt bon estat, que ens deixa davant de l'església romànica de Sant Romà de la Clusa, en un indret molt ben cuidat, d'una gran bellesa i amb una casa rural que dona un servei diari de bar i de restaurant per encàrrec els caps de setmana. Ens posem a caminar tot seguint les marques del GR241, que per una pista va ascendint. Veiem el molí de la Clusa sota nostra. Deixem la pista i per Corriol el camí va seguint cap a la costa de les Fonts i arribem al Pla de l'Orri. Aquí ja tenim bones vistes del Pedraforca, el Cadí, la Serra d'Encisa i altres. Anem de front a la Carena i ja divisem el Puig Lluent. Continuem pujant. Ara el camí comença a planejar fins a arribar a la Roca del Callaràs, punt d'encreuament de camins. La Roca del Callaràs, a 1.675 metres, és una aïllada formació rocallosa entremig del Pla del Callaràs. Passem la Collada Fonda i la Collada del Grau Pedrís. I per camí planer ens acostem al peu del Puig Lluent. Seguim el llum herbat i arribem a dalt del cim. Tal com s'havia dit, és un cim herbat i arrodonit. Puig Lluent, 1.640 metres, amb una petita creu de fusta i restes d'un pedestal per posar el pessebre. La panoràmica que es contempla des del cim és de gran espectacularitat. A part dels cims que han fet menció abans, podem resseguir tota la serralada pirinenca fins al Canigó, amb cims com a la Tosa d'Alp i el Puig Llançada. Més a llevant, observem en primer terme tota la serralada del Costa Pubilla i Montgrony, el Taga i Sant Amant, i més al fons, la serralada de Milany i Puigcalm, ja a les portes de la Garrotxa. Cap al sud cal remarcar el sempre vistent Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat. Deixem el cim i tornem enrere fins al desviament que ens porta cap al Coll Pan. Passem davant la Balma del Rei i seguim el GR tot travessant la Ribera de la Clusa i arribar de nou a Sant Romà de la Clusa. Tota una terra que és la nostra i que ens ofereix una geografia preciosa, única en possibilitats d'excursions inacabables. Ha estat un recorregut de 11 quilòmetres, 330 metres, un temps de caminada 3 hores 46, un temps total de 6 hores 59, amb un ascens acumulat de 618 metres. Varen participar 9 membres de la colla, en Joan Font, en Josep Miquel Martínez, en Lluís Vilà, en Pilar Guerrero, en Pere Castellví, en Rosa Virolés, en Isidre Ponti, na Teresa Plaquer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera.
Molt bé, Josep, moltes gràcies per aquesta nova missió de la Colla de Dimecres, per aquest nou cim que hem descobert avui. La setmana vinent, l'última
d'un cimer de l'altre.
L'última excursió setmana vinent del mes de febrer, que ja s'està acabant. I ara el que no s'acaba, sinó que comença mateix, són les llegendes, Joan. Sí, avui tenim una nova missió de les llegendes.
Ara farem un, passarem un conte d'aquest que explica l'Albert Estengre i que porta per títol "Qui té un bon nas té un bon detrás". Això és un castellanisme, però era per fer-ho lligar, diguéssim.
Com has dit això? Com has dit? Qui no té?
Qui té un bon nas té un bon detrás. O sigui, qui té, té un bon cul, vaja. Com vulguis.
Quanta estima.
Cada vegada que veig algú que té un bon nas, de seguida el que faig és girar-me així dissimuladament i fer la volta pel darrere i mirar-li el... bé, el detrás. Perquè hi ha una dita que diu que qui té un bon nas té un bon detrás. I jo miro de vegades de comprovar-ho i no sempre lliga, no sempre lliga. I avui he sabut per què. Perquè és que no té res a veure la mida del nas amb la mida del detrás. No té res a veure la mida, però sí que té a veure que qui té un bon detrás té un bon nas, un bon olfacte, vol dir. I tot això ve de temps, de temps reculadíssims, de temps... Tot això ve d'un temps que les persones no existien. I que va venir Déu Nostre Senyor a la Terra i va decidir fer-nos. I aleshores va començar amb aquell fang de Déu Nostre Senyor, eh?, a mullejar-nos. I quan ja va tenir la figura feta, abans de posar-la al forn, de ficar-la dintre del forn perquè s'assequés, perquè quedés ben eixuta, vet aquí que va pensar, ara que estendre es podria arreglar si és que hi ha alguna cosa que no he fet bé. I ho va arreglar. Bé, la qüestió és que va anar girant, 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 i va pensar, ui, no, ja t'has equivocat d'alguna cosa, eh? Perquè en el detrás hi havia fet com un coixí així rodó, sense cap ratll al mig ni res. No, no, com un coixí rodó per seure tal com és ell, eh? I aleshores va pensar, sí, sí, però és que això que vull fer l'home i la dona, és clar, no són com jo. Perquè aquests s'han de menjar i conforme mengen, paeixen, i conforme paeixen, necessiten algun lloc per evacuar. I aleshores va ser quan Déu Nostre Senyor, amb aquest dit, va fer així i va treure una miqueta d'aquell fang, d'aquell coixí que tenim en el detrás, i n'hi va fer la ratlla. I amb aquest dit va fer el forat pel qual s'havia d'evacuar tot allò que es menjava. I ja ho va tenir arreglat. Va continuar girant la figureta i va dir, ara està tal com jo voldria. I va veure que en el dit encara hi tenia aquell material, aquella mica de fang que li havia sobrat. I com que no sabia què fer-ne, i va veure que en la cara hi havia els ulls i hi havia la boca, i va pensar que en aquell tros tan llis entre els ulls i la boca, allò ben bé li podria posar. I cataclac, li va posar. Va ficar-ho en el forn. I així és com vàrem sortir. Amb nas i amb detrás. I ara em direu, i què? I què? Si no és la mida, doncs què és? És l'olfacte. Qui té un bon olfacte és perquè té un bon detrás. I això és veritat, i us ho he explicat, i és comprovable científicament, eh? Perquè és que quan el detrás parla, qui és el primer que ho nota? Doncs el nas. Pel detrás, pel nas, qui té un nas té un bon detrás, bé, que ja m'heu entès, no? Sí, perquè el nas i el detrás... I...
L'entrevista de la setmana.
Moltes gràcies, Joan, per aquest conte de Albert Estengre. Ja serà vinent una nova missió.
Sembla que ben,
si és que tenim temps i tot quadra.
He de gravar-ne uns quants més perquè ja s'han acabat els que tenim gravats aquí.
N'hi ha, no? Encara n'hi ha, no?
Però n'has de gravar... N'has de gravar de diferents minuts.
Sí, sí. Originalment em van gravar 300.
o 360 o alguna cosa així. Ja em feien un cada dia. Cada dia, van estar un any fent un cada dia.
Molt bé, la setmana que ve tindrem ocasió d'escoltar-ne una altra. I ara passem ja a l'entrevista central del programa d'avui. Ja sona la sintonia i, per tant, això vol dir que sumem el Pep Sanz una altra vegada. Pep, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Tot bé?
Sí, 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 sí.
Molt bé.
Podria anar millor, sempre pot anar millor.
Home, tot. I tant.
Però està, molt bé, molt bé.
Està la cosa bastant... Bueno, després ja parlarem. Està la cosa molt xunga amb el tema del temps. Jo estic com el Joan, estic bé, eh?
Sí, sí.
I ara, sisplau, fes una petita presentació de la persona que entrevistem avui i començarem ja l'entrevista central del programa d'avui.
Sí, bona nit a tothom. Avui ens acompanya Joan Cerdà, alpinista, escalador, aventurer, incansable. Sobretot el podríem definir com escalador montserratí, i és que des del 1955 fins pràcticament a dia d'avui ha escalat les seves parets. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
Com
Hola,
estàs?
Bona nit.
Bé. I què vull dir?
Bé, haguéssim pogut fer una descripció molt més llarga, però bueno, així es podrem fer més entrevista. bé, Joan, primer de tot, com va arribar aquest sentiment muntanyenc, aquesta afició a la muntanya? Com va començar tot?
Bueno, amb els pares ja em portaven a caminar per les muntanyes, de petitet. I després vaig passar ja amb un club a fer esteriologia, no em va acabar d'agradar massa perquè m'embrutava molt, i aquí va començar l'escalada.
Va començar l'escalada. I qui t'hi va apropar? Qui t'hi va apropar, l'escalada?
Aquí em va apropar el Josep Maria Torres Pomet, en Pau Descansi, de Castellà del Vallès, un gran pioner. Sí.
I com va ser? Com t'hi van apropar?
Mira, feien esteriologia amb ell, ens parlava d'ascensions que ell anava fent, i esclar, això ens va esbarar el coquet. Vam anar-ho a provar de seguida a Sant Llorenç i d'aquí vam anar ja seguint i anar pujant.
Clar, perquè al final, també en aquells temps, no és com ara Montserrat, no? Montserrat tampoc ni t'hauríeu trobat tants d'escaladors.
Bueno, érem quatre gats. Pràcticament, si senties una veu, escoltaves atentament, ja sabies qui era sense que el veiessis.
Sí? Eh?
Mira, aquest és els de Sabadell, aquests són els de Manresa, gat?
Sí, però
vaja, érem pocs, però érem molt ben avinguts.
Perquè en el seu moment, diguéssim, quan veu començar, ja... N'hi havia quatre, que hi havia quatre vies, o tothom començava a obrir vies, o com anava la cosa?
No, bàsicament, els cims principals de Montserrat, en aquest cas, estaven oberts per un lloc o altre, però sempre s'havia buscat, lògicament, la part més fàcil, ni que no fos la més bonica, ni que no fos la més atractiva, no? I nosaltres vam dedicar a buscar, doncs, la part més atractiva, i afrontant, doncs, uns graus de dificultats que no s'havien afrontat fins a aquell moment.
Perquè, per exemple, algunes de les vies que heu obert, n'hi ha moltíssimes, però sí, algunes de les més conegudes són l'Aresta del Bruc, la paret nord del Frare Gros, no sé si ho dic bé, que és la paret nord de Sant Jeroni, entre d'altres.
Aquí hi ha, per exemple, que crida mica l'atenció, inclús va haver una mica de moviment a França, que van escriure les revistes, va ser l'ascensió a la paret de Sant Jeroni. Aquesta va ser la que va cridar una mica l'atenció.
Sí?
Després d'això n'hem obert moltes d'altres interessants, com això que deies tu de la paret del Frare, com el bisbe, coses d'aquestes. Però vaja, pensa de totes maneres que encara que Montserrat he fet més de 700 dies, 773 exactament...
Que és dir molt ràpid,
però...
això.
El fet d'anar a escalar a Montserrat era com a entrenament, Era la palestra que hi havia els italians, Era l'entrenament perquè els nostres ulls estaven posats amb el que feien els del nord d'Europa i clar, era el tema d'Alpes, Dolomites, inclús Himalaya, no? Llavors, com que aquí no hi podíem anar, de moment el que havíem de fer és entrenar-nos a Montserrat.
I quan tu vas començar a escalar a Montserrat, tu imaginaves que podries arribar a fer expedicions?
No, perquè... Sempre he sigut pensar en què faràs la setmana que ve o què faràs demà, però no gaire en pensar què faràs d'aquí 3 anys, saps?
Clar.
Aquesta és la sorpresa, no? Que després pares, mires enrere i dius, però què havies fet, no?
I de totes aquestes vies que heu anat obrint, Sí que comentaves la de Sant Jeroni, que va tenir més ressò, però de quina n'estaries més orgullós d'haver fet?
De quina n'estaria més orgullós?
Sí.
Com a vies boniques, sense ser tan difícils, hi ha la Saca Gran, que és una via considerada molt factible, de quart grau, però sí, molt bonica, molt bona vista, i com a difícil, potser les arestes brucs de les Besones, que vies molt exposades i difícils, o bé la paret del Frare Gros, la paret nord del Frare Gros, una via ja tècnica i mica complicada. A tot el més, són ascensions que han sigut molt boniques, cada una d'elles ens ha molt bon record, i bé.
I a més de les vies que guardes bon record, també deus guardar bon record dels companys de cordada que has anat tenint.
Sí, he tingut molt bons companys, i he sigut bastant fidel, o sigui, hem sigut bastant fidels amb els companys. Quan sorties amb un company, pràcticament sorties uns quants anys amb aquell company, fins que el feies el canvi amb un altre, per les raons que fossin, no?
És com... no sé com dir-ho, però... Si canvies molt fàcil de cordador, és com anar amb una sabata diferent, no?
Sí, sí, no, a més, a l'època primera, l'exposició en l'esclada era molt alta, l'exposició. I tenies de confiar molt en el segon. Sabia que tenies un individu que t'assegurava molt bé i que estaria per tu, passés el que passés, no? Ara això ja no és tan complicat, perquè com que fan vies amb molts punts de seguretat en la paret, doncs una caiguda no té importància. Però en aquella època una caiguda s'ha acabat. O sigui, era la primera i última caiguda de la teva vida, no?
Clar, clar. I a més també el material també hauria de ser diferent, no?
Bé, no, era molt escàs, a part que nosaltres portàvem una mentalitat del nord d'Europa, però també no posar seguros artificials, sinó fer servir només el que t'oferís la paret, no?
Clar.
Aleshores això et feia afrontar un grau d'exposició de vegades de mica elevat. O sigui, de vegades era més l'exposició que la dificultat d'una ascensió.
Sí. Bueno... no ho sé, amb tants anys, Montserrat, ara comentaves que era també un... sempre ha sigut un entrenament, però com veus la muntanya de Montserrat? Sempre ha sigut com, almenys aquí a Catalunya, com la meca de l'escalada. Creus que ha evolucionat molt bé i amb un bon nivell d'escaladors que hi surten?
Mira, en quant a nivell d'escaladors, avui hi ha un nivell molt alt. Però com que és tanta gent la que escala, doncs hi ha de tot, no? N'hi ha que el que fan és fer malbé les parets i fer malbé les muntanyes a base de forats i posar-hi molt seguros, i altres que no, que són veritables individus amb molt bon entreno, amb molt bona tècnica i que fan molt bones ascensions. O sigui, el fer tanta gent avui, els que ens movem per muntanyes, hi ha tots els nivells, o sigui, aquí podríem parlar de moltes coses diferents, no? Unes agradables i altres desagradables.
Sí, fins i tot han arribat a posar algunes restriccions. No sé si estàs d'acord amb que es posin restriccions.
Sí, 30 anys tard s'ha fet, però els tenia d'haver fet, sí.
30 anys tard. També sí, suposo que molts, ja no només Montserrat, sinó molts espais naturals, ara, degut a la pandèmia, que tothom ha volgut sortir de cop a la natura... ara també molts altres espais naturals també hi estan posant noves restriccions perquè, bueno, no hi cabem a tot
arreu. Es deteriora molts camins, a més. Nosaltres comentem, surto habitualment amb uns companys, cada setmana, un parell de vegades, i comentem que nosaltres ens deteriorem, ens anem deteriorant, però la muntanya es deteriora més ràpid que nosaltres, els camins.
I tant.
Es deteriora més ràpid els camins que nosaltres. Però bé, és així.
Ha sigut jo crec que tots pensem el mateix, que creiem que hi ha molta gent, s'ha de respectar la muntanya i a vegades més val ser menys gent i que tothom ho pugui respectar. Ara comentàvem això del material, ha evolucionat molt ràpid, no sé si abans també, a més, de difícil poder, no podies, estaves a l'abast de trobar-ho tot, també era més car o...
Nosaltres penses que va haver uns anys que per poder tindre un cert material teníem d'anar a França, a Marsella. Llavors aprofitàvem, com que allà a la costa, a les Calanques de Marsella, hi ha una zona de roca molt bona, i van els del nord d'Europa, i van normalment per Setmana Santa, perquè allà troben roca seca i bona temperatura, doncs aprofitàvem anar a escalar allà per Setmana Santa i així passàvem per Marsella i podíem comprar una mica de material. I era impossible d'obtindre'l. I així doncs, vam anar adaptant una mica a el que era doncs, fora fronteres, no? Al nord d'Europa.
I tant, i tant. Imagina't si ha anat evolucionant tot, una mica. Ara és tan fàcil aconseguir els materials d'escalada. També són molt més segurs, no?
Sí, perquè, a més, en aquella època, que és l'època doncs, de la dictadura, estava prohibit importar material. I inclús per muntar la primera expedició a l'Himàlaia, el gran problema que teníem era obtindre el material que necessitàvem de procedència alemana, les botes, o francesa, les tendes i tal. Ho teníem de fer trampes, importar-ho amb nom d'un andorrà a Andorra i d'Andorra anar-ho passant aquí a contrabando quan anàvem esquiant. I així vam poder recollir material per poder fer una expedició, perquè aquí era impossible comprar-lo i impossible importar-lo.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
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 Sí, viva Franco, no?
Sí, una època molt bona. Sí.
Espera't que hi tornarem encara, eh?
Sí, quasi bé, sembla que anem enrere.
Va, no sigueu pessimistes, ostres.
I, Joan...
Com a anècdota, nosaltres calàvem amb cordes de cànem, amb la qual cosa, doncs, vol dir, una caiguda, segons com, era trencada de corda i s'ha acabat, no?
Clar.
I, esclar, nosaltres volíem cordes doncs, sintètiques, concretament alemanes, de perlon o de nilon angleses, no? I jo vaig aconseguir una corda de perlon que em va baixar un amic d'Alemanya, així de pagar amb una moto em va baixar una corda de perlon, no? I vam estar fent un rescat a Montserrat, i en aquest rescat, un que s'hi ha tirat per Sant Jeroni, hi havia la Guàrdia Civil amb el seu tricorni i el seu mosquetó a dalt, nosaltres no, anaves al paret buscant aquell, no? Però és a dalt, no? I llavors, quan acabem, ens veu la corda i ens pregunten d'on hem tret aquella corda? El susto que et va pagar aquell tio, tu.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Com han canviat els temps, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Sí. Ara comentaves, bueno, abans, que Montserrat sempre ha sigut com el lloc d'entrenament. I continues, sí. I continues anant a Montserrat?
Sí, encara faig alguna coseta, però vaja, alguna rampa, podríem dir, més que paret. Ara bueno. Que faig és una rampa perquè encara et fa gràcia tocar roca. Però em tinc de retirar de l'escalada perquè tinc uns problemes de genolls bastant forts. Em porto una pròtesi amb un, l'altre em nego totalment a operar-lo, i llavors vol dir, em costa més arribar al peu de la itinerari, o sigui, em costa més arribar al peu de la via, de vegades, que la mateixa escalada en si. Però bueno, encara faig alguna coseta.
Bueno.
Escolta'm, Joan, el Jordi Pons està operat dels dos genolls, i escolta'm, no hi ha qui l'atrapi, eh?
Però el Jordi Pons és un tio que des de que tenia 10 anys només s'ha dedicat a entrenar-se en tota la vida. Encara no sap el que és treballar, no? I està entrenant-te cada dia, tot l'any, i vigilant-te, i inclús sacrificar la família per poder continuar entrenant de més, això es fa. Al final s'ha de notar, no?
Això no pot fer-ho tothom.
És una de les persones fortes a muntanya que jo conec. I vaig a escalar bastant amb ell, i fet Himàlaia, i fet Alps amb ell, i és una persona forta, forta, molt forta.
Sí.
Joan, també, ara ja per acabar el tema de Montserrat, la teva família ha continuat a l'escalada també? Han seguit els passos?
Mira, clar, els nanos venien d'excursió i veien que nosaltres després escalàvem, i ells creien que el normal era de petitet començar a caminar, i després quan ja caminaves començar a escalar, no? Això és el que es pensava des de petitet. I realment continuava escalant. El pas és que, esclar, primer es portava jo a escalar, després escalàvem junts, després em portaven ells a mi, i després vaig tindre a dir, apa, nois, que això aquí no hi arribo jo, no? En tinc dos que escalen molt bé, i escalen molt, perquè escalen, cada setmana escalen, per dir alguna cosa, amb graus molt alts.
Carai.
I bueno, sí. Bueno, estic content de com van.
I tant.
Hauran de venir a una codinenca a explicar-ho això, Joan?
Sí, és molt bo això.
I Joan, també, a més de Montserrat, al principi comentàvem, o hem dit, que has escalat també els Alps, els Andes, l'Himàlaia...
Sí.
Realment has passat per tot el món, quasi bé.
A Groenlàndia també, sempre buscant coses verges, fent itineris nous o fent cims nous. Érem amb ganes d'aventures, saps? Més que buscar dificultats, buscàvem aventura. Ens atreia molt un cim que no els hagués fet, o bé una paret que no els hagués obert, no? Que no s'hi hagués passat.
Quina sensació dona arribar a un cim que saps que és verge, o fer una paret que no l'ha fet ningú?
Sí, és una satisfacció personal. Sempre és que això de l'escalada és per sentir-te tu mateix, no? Per lograr una dificultat, lograr superar-la, i és la satisfacció que logres tu mateix, no? Perquè mira, tu per exemple, tu jugaràs, no sé, que veuràs amb tennis i es jugareu una copa, no? El que guanyi s'emporta la copa i el que perd no té copa, vale. Però pensa que amb escalada en aquella època el que perd tirava la pell. Vull dir que si tu fas una ascensió i et surt correcte, et surt bé i arribes dalt, vull dir, és una satisfacció per tu mateix, molt forta.
I com, suposo que tot arreu, no? Com decideixes quina via obrir?
Bueno, nosaltres escollíem el que era atractiu, una aresta atractiva, un dia atractiu, una paret també, i amb la intenció d'anar pujant, i si no podies, doncs, baixar. I el que passa que la major part de vegades va resultar que sí, que vam poder, no? Però
bé, no. Molt bé.
Ja, domino, no?
I a quins llocs, a quines zones en tens més bon record o t'ha agradat més escalar-hi?
El Tirol, Dolomites.
Els Dolomites?
Sí, el sub-Tirol, la zona de Dolomites. I allà he anat molt tant a l'estiu com a l'hivern. Pràcticament hi anava un cop a l'estiu i un cop a l'hivern. A l'hivern esquiar, que allò és fabulós, i a l'estiu a fer vies, a escalar, no? Em sembla que tinc, per aquí apuntat, que em sembla que tinc 74 parets diferents fetes allà, als Alps, i una via nova també molt, bastant interessant, i quina era nou. Molt bé.
A més a més, també has escalat els Andes, a l'Himàlaia. Sí. L'Himàlaia has arribat a fer cims bastant alts.
Va ser la primera expedició espanyola que es va fer a l'Himàlaia, i anàvem a fer cims belles. Si jo sempre que m'he mogut a aquests llocs ha sigut per intentar cims belles. Si ja estaven fets, ja no em tenia tant interès, perquè hi havia cordes fixes deixades, material, ja no m'interessava, no? I la primera expedició a l'Himàlaia, que vam estar 3 mesos, vam fer 5 cims nous, verges, i una repetició, un que ja havien fet uns alemans.
Déu-n'hi-do.
Cims de 7.000, 7.300, i d'aquestes alçades.
Va ser molt difícil arribar a aconseguir a fer aquesta expedició? Us van posar molts problemes?
Sí, el difícil és arribar a peu de paret, per dir alguna cosa, a peu de dia. Pensa que un dels problemes és que necessitàvem uns diners allà per pagar portejadors, per llogar llits, per tal, però esclar, que diners no podies passar-los, no?, a dintre Pakistà. I, per sort, en aquella època les ambaixades sembla que s'avorrien força, i l'ambaixada del Pakistan es va ajudar molt. Es va ajudar de tal manera que si ens enganxaven, veient que havíem fet uns gastos forts a dins del país, i en canvi el que vam declarar a l'entrada era molt poc, que diguéssim que els fondos per aquesta expedició els havien rebut a través de l'ambaixada per via de valija diplomàtica, no?
Sí.
I vull dir, tantes d'aquestes tenies d'anar fent. Ara, aquella època, com que no érem tants els que feien coses així, doncs hi havia certa col·laboració.
Clar. Ara estem parlant de l'any 69, pot ser, la primera...
Aquesta de l'Indocuix, on dic ser, el 67,
67.
El 66, 67.
Les coses han canviat molt. Ara també quasi, bueno, ja és un negoci, això de fer expedicions.
Ja, pensa que el problema que teníem allà és que no hi havia portejadors que tinguessin tècnica.
Clar.
O sigui, l'aproximació, vale, però al començar l'ascensió, a l'arribar al primer campament, vam tindre de despedir els dos protegidors que ens havíem quedat per ajudar en l'alçada, perquè ens feien por de que s'accidentessin. I vam dir, si ens cau un tio d'aquests i es mata un tio, s'ha acabat l'expedició.
I
vam tindre de continuar tots els dies en plan alpí, sense protegidors, perquè no hi havia protegidors que tinguessin tècnica en aquella època.
Clar, que aquella època... Explica'ls a la gent d'aquell poble que ha d'ajudar a pujar, no?
Sí. Eren bichos raros.
Déu-n'hi-do. Bueno, i mira...
Ells o vosaltres?
No sé, em sembla que eren més raros nosaltres que ells. Però bueno.
Perquè ara, del 67 que comentaves fins a l'actualitat, ha canviat molt. Ara sembla que hi ha dies que això és un circ, allà,
ja, no.
Depèn de cada zona.
No, perdona, ara, vull dir, hi ha gent que fa coses bones i molt interessants, uh-huh. però la major part i són expedicions, el que en diem, de supermercat, no? Tu clar. Contractes, pagues i et porten i ja està, i s'ha acabat. Però, bueno, atenció, però hi ha gent que fa coses molt bones encara, eh?
Sí, sí, sí. Sí,
que cuidado, eh?
I, sí. Tot i així, al final, és això que comentàvem, que s'ha convertit en una mica d'un negoci, no?
Sí.
Tots, tu pagues el que et toqui i ets capaç de pujar sí. qualsevol persona gairebé sense experiència, fins a dalt d'un cim de més de 8.000 metres, podríem dir.
Sí, perquè si no has fet un 8.000, no ets ningú.
Sí, a vegades ho sembla, eh?
No sé què... Bueno.
Creus que això hauria de canviar, aquest model de negoci?
No pot canviar, perquè a més són països molt pobres i això són uns ingressos molt bons pel país, no? Per tot el país. Tant el que tu has de pagar perquè tingui, et donin el permís per aquell cim, que ja has de pagar molts cèntims, però tot els cèntims que tu escampes per tota la regió. No? I tot nosaltres, en aquella època, que érem dels primers d'anar a aquella zona, ja ens van avisar en el govern del Pakistan de que procuréssim cada dos dies o tres canviar de portejadors. O sigui, contractàvem portejadors en un poble, contractàvem 70 o 80 en aquella època, i a cap de dos dies, si arribàvem a un altre poble, es despedíem i en contractàvem 70-80 més d'aquest poble, no? Per distribuir el que ells en dirien la riquesa, eh? Eren quatre rúpies, amb rúpies pakistanis, però per ells era la riquesa, no?
Clar, clar, clar. I, clar, no sé si també el fet de portar el menjar fins aquí o l'agafar-ho tot d'allà, com...
No. El nostre venia tot d'aquí a Espanya, em van ajudar, era al principi de l'empresa Sec Aliment, vam ser els primers que van fer de conillet d'Índies amb aquests productes, però tot ho portàvem d'aquí. L'únic que es va comprar en el país, que es va comprar al Pakistan, era el menjar dels portejadors. Això sí, la farina d'ell, el menjar d'ell, tot això ho va ser comprat al país. Però tot el nostre va ser tot portat des d'aquí, amb un container, un contenedor, el vam enviar per barco al sud de l'Índia, d'allà anar pujant amunt, fins que ens vam trobar a l'ambaixada nostra, que és el que és de la col·laboració, no? Uh-huh. El material que ara es vam enviar des d'aquí va estar dipositat en un jardí de l'ambaixada espanyola al Pakistan. Sí, a més, vam col·laborar amb molta cosa.
Molt bé. Bueno, i comentaves que va ser la primera expedició a l'Himàlaia que es va fer.
Sí.
Què va significar això, no?, pel món de l'alpinista del nostre país?
Bueno, nosaltres el que... Des del principi, nosaltres el que estàvem més perseguint els del nord d'Europa, perquè aquí anàvem a traçadets, com 40 anys de traçats, eh?
Sí.
I coincidem que al final vam lograr posar-nos en línia per dir alguna cosa, no?
I, clar, entenc que en aquell moment també va començar una mena de competició, no? A sobre la llauna,
sí.
Veiem qui és el primer en fer les coses, potser.
Sí, però no gaire, no crec, no. No. Després de l'Ostra va haver una expedició de Manresa, els de Madrid, el César Pérez de Tudela va tornar a anar a la regió on havíem estat nosaltres i, bueno, va fracassar, però, bueno, és igual. Vull dir, es van anar fent coses, però no massa, eh? Perquè és que costava molt de muntar una expedició en aquell moment. Sí. Ja no era anar a fer pujar un cim, no. Era muntar l'expedició el que era complicat.
Éreu molta colla, Joan?
En aquest cas, nosaltres érem 5. Nosaltres vam fer 5, en aquest cas. Després he fet altres expedicions, una que érem 14, em sembla, no? Era allà per intentar una paret, també, l'Himalaya, el Sagrat, no? Però d'aquesta érem 5, i, bueno, els cims els van fer 4 perquè un va agafar una gastroenteritis, pobret, i no va poder fer el cim, no?
Vaja.
Però, de fet, vam fer això. Inicialment érem 5.
Suposo que és millor 5 que 12, no?
Segur.
Vaja, segur, sí.
Segur. No, érem 5 molt bons amics.
Molt benvinguts.
Molt benvinguts. I cada un sabia de què patia l'altre, no?
Que hi havia l'Edu.
No, l'Edu vaig conèixer anys més tard.
Ah, va.
I, Joan, hi ha alguna paret o algun cim que t'hagi quedat clavat que no hagis pogut fer?
Sí. Sí, i tant, i tant.
Suposo que molts.
Sí, sí, sí.
Quin és el d'aquests que diries que...
No, d'aquest nivell d'aquí, no. O sigui, tant de cims de Himalaya com d'Andes, com no sé, que sí, el Kilimanjaro o Kenya, tot això, hem anat fent el que feia més gràcia, el que ens feia més il·lusió en aquest moment, no? Uh-huh. Però llavors hi ha altres coses, no tan importants, però que per mi sí que ho eren. Per no sé, a Dolomites hi ha un cim, que és el Campanile Basso de Brenta, uh-huh. que quan vaig poder anar en aquesta regió ja no tenia condicions físiques com per poder-lo fer, no? Clar. Anava a Dolomites, però amb pocs cèntims, no podíem estar massa temps en els refugis, llavors teníem de buscar ascensions que estiguessin prop de nostre camp base, per allà algú que estiguessin un dia o dos de distància, i hi havia algunes coses que anaven una mica lluny, i per falta de poder econòmic no podíem desplaçar-nos de gaire temps en els refugis, i ens van quedar per fer. I ara aquí sí, ara he passat per allà, he passat per sobre aquest cim, però l'última vegada que vaig estar amb el company vam dir, mira, si anem a escalar, amb el pes que portem de material tal i qual, arribem a poder apret i no farem el cim. Doncs bueno, anem-hi, passem per sota el cim i ens en tornem, i ja està, ja s'acabam fent. Però m'ha agradat alguna coseta d'aquestes, no? Aquest del Campanile Basso di Brenta, que és una sensació molt bonica de Dolomites. N'he fet moltes, però aquesta, que és de capritxo, no l'he pogut fer. Però no gaire coses més, perquè no sóc gaire envejós, vull dir. Em conformo molt amb les coses.
Encara hi ets a temps, eh?
No, ja no. M'haurien de canviar els dos genolls, però ben canviats. Sí.
No, que t'acompanyin els fills.
Ah, no, els dos fills s'escalen molt bé, però no és aventura el que fan ells. Fan molt de grau, però molt amb escala esportiva i paret, però no.
Perquè, Joan, ara també, a més, has canviat una mica l'escalada pel busseig, oi que sí?
Bueno, el busseig ja fa anys que m'hi dedico, però a semiprofessional. O sigui, el meu fill té una escola i un centre de busseig a l'escala, i jo faig de guia abans d'estiu i hivern, ara només dos mesos a l'estiu.
Ah, molt bé.
Ja començo a tenir alguns anys, i ara només faig juliol i agost.
Ara, amb això ja no et fan mal els genolls, oi?
Ui, allà va molt bé, tu.
Allà va molt bé.
És un altre món, és una altra vida, sí.
Com és el canvi per tu? El canvi de l'aigua, és totalment diferent, no, l'escalada?
No, tots els companys d'escalada que s'han decidit a provar-ho, amb mi, han estat encantats. Mira, el Miguel Ángel Gallego de Múrcia, del grup de murcianos, que han fet gran activitat d'Espanya i molt pregut per tot el món, ho va vindre a provar un dia amb mi, a casa, a l'escala, i va dir, me ha gustado, voy a continuar. Va muntar un centre de busseig a Cap de Palos, a Múrcia, que ha funcionat fins fa poc. L'Anglada ho va vindre a provar també un dia amb mi, i després es va dedicar a també fer viatges pel Mar Roig i tal, i per diferents punts del món, també bussejant. O sigui, tots els que han provat, companys de muntanya, tots s'han enganxat.
Carai, això s'encomana, eh? S'encomana.
O sigui que ja ho saps, si vols provar-ho, vigila que t'enganxaràs.
Bueno, això diuen. Joan, última pregunta, no sé si tens alguna sortida confirmada o alguna cosa properament que faràs, si ja sigui busseig, ja sigui...
No, de busseig fa... Jo muntava, a part d'estar aquí en el centre de busseig acompanyant gent i tal, a l'hivern feia sortides per diferents punts del món.
Molt bé.
O sigui, tant a Austràlia com a Mèxic, fins als punts del món, no? Els punts més interessants. I feia, doncs, una cada any o dos. Cada any. L'última vaig ser a Filipines i després a Maldives, i va dir, prou, perquè els aeroports, canvis d'avió, equipatges, amb sobre pesca, potser sempre...
Un merder.
Ja se'n feia molt pesat. Ja està bé. Plego, tu. Em dedico a bussejar per la zona nostra, sortint des de nostre centre de busseig de l'escala, és molt còmode, i, escolta, ja en tinc prou i que duri.
I tant que sí. Doncs, Joan, haurem de deixar aquí l'entrevista. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Moltes gràcies, Joan.
I en farem un altre algun dia.
Ja estarem en contacte.
Adéu, bona nit. Gràcies.
Adéu, bona nit. Adéu.
I ja estem a l'espai del temps, últims minuts del programa. I hi ha una última hora sobre el tema... Bé, n'hi ha moltes, eh? Hi ha el tema del PP, el tema d'Ucraïna, que està tot això al rojo vivo. I també hi ha una última hora meteorològica, bueno, que afecta meteorologia, i és que les conques del Ter Llobregat ja estan amb alerta vermella. Vull dir que començaran les restriccions ben aviat d'aigua, eh? Per tant, aquest problema també és molt important i és una notícia a l'última hora que ens afecta a tots, també, eh? Vull dir que ojo, ojo, que pot passar, com deia el meu amic Pep Sanz aquest estiu, que té raó que hi havia una mica de reserva l'any passat d'aigua.
Sí, no, però aquest any és que no ha plogut ni...
Però ara, no, ara estem molt malament, eh? Estem molt malament.
No ha plogut ni nevat.
No.
Ha nevat un mica, bueno, el Pirineu, el Pirineu, la zona més forta, però aquí al Pirineu Oriental està ben sec.
Jo crec que hi ha aquesta alerta, més que res, poder no per l'aigua que queda, sinó més que res per les previsions de poca pluja que hi ha en els pròxims mesos, poder. Mm. Hòstia, és un tema greu, perquè a més ara el febrer, març, ens sé que el sembrat és quan comença a créixer també, que necessita aigua i això... És tota una cadena, és tota una cadena. És una cadena que pot ser perillosa, pot ser perillosa.
Sí, sí.
A més, ara també he llegit... És que tot va lligat. La Unió Europea ja està fent sancions a Rússia, que no importarà blat ni aquestes coses cap aquí. Ah, aquí s'hauria de fer més blat, si no plou ni blat. És tot una... És una cadena...
Bueno, doncs després hauran de plantejar moltes coses de si val la pena...
Bueno, després pujarà el preu, si no hi ha blat, pujarà el preu, el blat fa servir per tot. Clar, sí. És que és tot una cadena molt perillosa, eh? Pot convertir tot això en una cadena molt perillosa. Doncs tenim aquesta última hora de pel que fa al temps, això, eh? Que ja hi ha una alerta a les conques del Ter i Llobregat de restriccions d'aigua, que mirem ja començaran. Preocupant sense cap mena de dubtes. I és que hem deixat també un cap de setmana amb un dissabte amb molts núvols, com deia Joan també al principi del programa, molt poca pluja, entre mig litre i un litre va caure, per tant això és que no... Jo crec que no va ni mullar gairebé el terra, no es va ni dotar els boscos, no, gens ni mica. I ahir i avui hi ha molt més de sol, pocs núvols i les temperatures que han pujat. Dissabte fa una mica de fred, però aquests dos dies ja tenim aquest anticicló tossut, ferm i pesat a sobre nostra, que ja fa setmanes i tot mesos que està durant, eh? I que no es veu el seu afabliment i no es veu que se'n vagi. Tampoc no es veu cap onada de fred per enlloc. Ja fa dies que no glaça. Veig complicat que torni a glaçar aquest any. Per tant, el panorama el veig molt, molt complicat també pel que fa al temps, eh? Moltes altres coses també pel que fa al temps. També veig molt, molt, molt complicat els pocs dies i setmanes. I aquesta setmana no plourà, és que si plou, plourà molt poc, serà una setmana novament anticiclònica, hi ha molt poques novetats. Poder fa una mica més de fred a la nit, mínimes de 1 o 2 graus, però no tornarà a glaçar tampoc aquesta setmana al nostre poble, màximes de 15 o 16 graus, i anticicló, anticicló i anticicló. Dimecres, la mateixa situació, mínimes d'1 o 2 graus, una mica més altes les màximes, 17-18, i és que l'anticicló no es mou. I diumenge, una mica més de núvols, arriba una mica de front de nord molt desgastat, que només farà que tapar el cel una mica, i les temperatures mínimes pujaran, a efecte d'aquests núvols que tenim una mica més de núvols, i les màximes baixaran també com a efecte d'aquests núvols. Però bueno, que la dinàmica... Continua igual, eh? Continua igual i no es preveuen canvis, almenys aquesta setmana. I jo, pel que he vist a 15 dies, tampoc es preveuen canvis. Per tant, es va accentuant la sequera, es va accentuant l'allargament dels dies, es va accentuant cada vegada que va anar més calor. Aviam què acaba passant.
Sí. I com menys núvols, també més estones de sol, més evaporació, sí. Més de tot.
Sí.